un públic més nombrós que el que habitualment cap en aquesta sala, i per tant sapigueu que probablement a la primera quinzena de gener rebreu ja el que han estat les primeres conferències, i també molt probablement abans d'uns pocs mesos disposareu d'un espai virtual a internet on tot això que pretenem fer-ho aquí en aquest debat i en aquest format tan estricte d'una hora i mitja doncs pugui tenir una major possibilitat. Per part meva, doncs, res més, i en tot cas passo la paraula en el responsable dels estudis d'educació de la Universitat Oberta perquè faci la presentació del ponent.
Bé, bona tarda. El conferenciant invitat avui és el Jorge Wannensberg, és professor de teoria dels processos irreversibles a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona. Aquesta seria la primera dimensió que, com tenen vostès en el document que se'ls ha lliurat a l'entrada, és significant destacar. Des d'un punt de vista del que és la seva producció com a autor, és autor de molts llibres, entre els quals destacaríem els dos últims, un editat el 2002, que porta per títol Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?, i un segon llibre, editat aquest mateix any, el 2004, que porta per títol La rebel·lió de les formes. A més d'això, va crear i dirigeix actualment la sèrie Metatemes de l'editorial Tusquets, que és una col·lecció de referència científica i que la porta a terme des de 21 anys. Destacar també que és autor, tal com figura en el document que tenen vostès, de més d'un centenar de treballs de recerca en àmbits totalment diversos, però des del punt de vista de la ciència complementaris, com són la termodinàmica, les matemàtiques, la biofísica, la microbiologia, la paleontologia, la entomologia, la museologia científica i la filosofia de la ciència. Destacar per últim, i potser per la seva obra és el que és més conegut, que des de l'any 1991, és a dir, fa ara 13 anys, dirigeix el que és actualment anomenat Cosmocaixa, que fins aquest any era conegut com el Museu de la Ciència de la Fundació La Caixa. Avui el conferenciant Jorge ens parlarà de la conferència que porta per títol Educant la frontera entre la intuïció i la comprensió, i per mirar de ser molt precís amb el que seria el resum del que seguidament exposarà, permeteu-me que llegeixi el que figura en el seu resum de la conferència. Diu així: intuir és relacionar un fragment de la realitat amb un altre percebut prèviament. Comprendre és relacionar un fragment de realitat amb una de les seves representacions intel·ligibles. La ciència pot comprendre sense necessitat d'intuir. L'art pot intuir sense necessitat de comprendre. Aquestes dues afirmacions suggereixen una nova manera d'enfrontar-se a la incertesa que ens envolta. Educar consisteix, sobretot, a proveir d'estímuls, i la frontera entre ciència i art és una bona font d'estímuls. Amb tots vostès, Jorge Wannensberg.
Molt bé, moltíssimes gràcies per la presentació a la UOC i a la Fundació Bofill per convidar-me, sobretot perquè és un tema candent en aquest moment. El pla de la xerrada consisteix justament a avançar algunes reflexions que han sortit de pensar el museu, algunes troballes de les que en aquest moment estic lleugerament convençut, i perquè tinc la sospita de que es pot aplicar molt més enllà del que és la pràctica museològica. Bé, com has dit molt bé a la introducció, la primera idea és comparar quatre conceptes i fer-ho amb dues parelles de conceptes diferents. Un és comprendre, l'altre és intuir, d'una banda, i d'altra banda el que és la intel·ligibilitat en si mateixa amb la bellesa. Encara estic d'acord amb l'última frase que has dit, de que educar és sobretot, un educador és sobretot un seductor, un educador és sobretot una fàbrica d'estímuls que ha de portar on? Ha de portar a alguna mena de conversa. Per què? Per després aprendre, el que es diu aprendre, un aprèn o comprèn o intueix en la més estricta soledat, però al final d'una mena de conversa. Per tant, el procés educatiu és molt proveir estímuls primer i després crear un ambient en què es puguin desenvolupar moltes formes de conversa. Conversa en el sentit més ampli de la paraula, perquè observar ja és conversar, no? Conversar és el que fa un científic quan mira la natura, en primer lloc, quan observa què vol dir aturar la mirada, o quan experimenta què vol dir crear observacions una darrere l'altra. Doncs bé, primera idea. La primera idea és que comprendre vol dir, en realitat, té molt que veure amb separar el que es repeteix del que no es repeteix. És a dir, jo penso que el que és essencial de la comprensió és quan hi ha repeticions en l'espai, que podem anomenar harmonies, o quan hi ha repeticions en el temps, que podem anomenar ritmes. Comprendre vol dir separar el soroll del que és informació. Comprendre vol dir buscar què hi ha de comú entre coses diferents. Comprendre vol dir intentar separar el que és essencial del que és accessori. Veurem alguns exemples, perquè comprendre és això. Per un físic s'emociona quan té davant la segona llei de Newton, que són tres lletres: força igual a massa per aceleració. Són tres lletres només, però tres lletres amb una gran potència, perquè F vol dir, representa tot l'exterior del sistema, el camp en el qual s'està. La massa és l'individu o l'objecte que ens interessa, i l'acceleració és la seva descripció. Però quan el físic s'emociona respecte de la intel·ligibilitat és quan se n'adona que tant el vol d'una mosca com una carambola de billar, com el moviment del planeta en el sistema solar, com el sistema solar en la galàxia, responen a la mateixa equació. Això, si això és reduccionisme, com diuen alguns filòsofs amb ironia, doncs tres urres al reduccionisme, perquè això és el que els científics anomenem comprendre. Quin és el mèrit de la comprensió? Bueno, una cosa que té una llarga tradició amb els objectes d'aquest món, que és anticipar la incertesa. Tornem a zero. Si volem comprendre un tros de la realitat d'aquest món, podem fer una separació entre aquesta realitat que ens interessa i el reste de l'univers. Doncs bé, es podria dir, i aquesta és una primera idea, que des de que va començar la matèria, fa 13.500 anys, milions d'anys, no està malament, això és una bona antiguitat, la de la realitat mateixa, la de l'univers, doncs ja hi havia més o menys la matèria que hi ha ara, no? Després de que la matèria es va barallar amb l'antimatèria, això es va liquidar ràpidament, i des d'una sopa de quarks, doncs les coses han evolucionat. Bueno, si compareu una sopa de quarks amb l'aspecte que té aquest auditori, doncs vol dir que realment, per molt que alguns biòlegs diuen que el progrés no existeix, en fi, ja en parlarem després en el col·loqui si té sentit parlar de progrés o no, però alguna cosa ha canviat. Però de tota aquesta història de la matèria han passat, penso, tres coses importants, no? Una, el principi de la matèria, clar, és a dir, el fet de que s'hagi creat la realitat. La segona, el primer ésser viu. I la tercera, el primer ésser amb intel·ligència abstracta. Per què dic això? Té molt que veure amb el discurs d'aquesta xerrada, perquè des de que va començar la realitat fins al primer ésser viu, doncs tot el que existeix en la realitat existeix perquè ha estat seleccionat. Què vol dir seleccionat? Home, ha de ser compatible amb les lleis de la física. Cap de nosaltres ha vist mai una estrella en forma d'ampolla. Està prohibit per les lleis de la natura, no? Ho podem imaginar, però no pot accedir a la realitat, perquè les lleis de la natura fan que la gravitació i els camps centrals, pues, que a partir d'un cert tamany tot és perfectament esfèric, d'acord? Això ho podríem anomenar selecció fonamental. I és interessant pensar que el que un objecte estigui en el catàleg enorme, el catàleg còsmic dels objectes que han existit des del principi de la realitat, pues és perquè ha estat compatible amb les lleis preexistents o amb la realitat preexistent. La idea de la selecció fonamental és, bueno, em sembla que a una busquera hi ha una expressió molt maca que és, en castellà traduït seria seguir estando, com estàs, sigo estando, no? Bé, és l'estabilitat. Els objectes que no són prou estables no surten a la foto, per tant, no els veiem, no? És a dir, que aquesta és la primera gran selecció fonamental. Després del primer ésser viu, hi ha la idea de seguir viu, que és molt important també. I la selecció natural afavoreix qualsevol iniciació i innovació que afavoreixi el seguir viu. I després del primer ésser amb intel·ligència abstracta, tindrem l'ocasió d'aquí un moment a parlar de què vol dir intel·ligència abstracta, pues la idea no és només seguir estant, l'estabilitat, no és només seguir viu, que seria l'adaptabilitat, la primera seria estabilitat, la segona és l'adaptabilitat, sinó seguir coneixent, seguir amb el coneixement, acumular, guanyar més coneixement. Això vol dir la creativitat. És a dir, podem dividir tota la història de la matèria en tres grans àmbits: l'estabilitat, l'adaptabilitat, no es pot somiar amb l'adaptabilitat si no es té un mínim d'adaptabilitat, no? Un àtom d'aquests que viuen un picosegon, pues no poden somiar amb entrar dintre de la matèria viva perquè no tenen temps d'entrar en un procés viu. I després està la creativitat. Molt bé, pues perseverar, això ja havia una intuïció cada vegada més, trobo, amb un gran filòsof com és Baruch Spinoza, intuïcions fortíssimes, no? Si recordeu, el Conatus de Spinoza té una frase fantàstica que diu que toda cosa tiende a perseverar, en cuanto está en ella tiende a perseverar en su ser, no? Bé, això és veritat per la matèria inert, per la matèria viva i per la matèria intel·ligent. D'aquesta manera podem veure que la selecció natural de Darwin en realitat és un terç del que passa amb la realitat d'aquest món. Però per a qualsevol d'aquestes coses, seguir estant, seguir viu o seguir coneixent, l'altra part de l'univers està caracteritzat per la incertesa. Si hi ha alguna cosa certa en aquest món, és que el mort és incert. I que tant els éssers inerts han de barallar-se amb la incertesa per ser estables, els éssers vius han de barallar-se amb la incertesa per seguir vius, i el coneixement i els éssers amb intel·ligència abstracta s'han de barallar amb la incertesa per seguir coneixent. Això vol dir que la matèria inert el que fa és resistir senzillament la incertesa, la matèria viva modifica la incertesa i la matèria culta l'anticipa. Bé, he donat una gran volta per dir que la màxima il·lusió del coneixement és poder anticipar la incertesa. D'aquí ve originalment el coneixement, per això el coneixement ha estat seleccionat. Ens ajuda a seguir amb la realitat, ens ajuda a seguir en aquest món. Bé, això ens porta, amb això podem tornar, s'ha apagat tot aquí? Ara, justament quan volia entrar. Vale. Això és típic en les conferències que tenen que veure amb alguna cosa de ciència o de tecnologia. Bé, comprendre llavors és una frase que m'agrada molt, que és que la comprensió té molt que veure amb la compressió, i quan més es comprimeix, més es comprèn, no? Molt bé, què és la bellesa? Sembla que en principi no hauria de tenir res a veure. Bé, doncs una de les idees interessants que vull expressar aquí és que si la intel·ligibilitat és la relació que hi ha entre un tot i altres tots, com estàvem parlant ara, no? Per exemple, una gran pregunta que ens fèiem en una exposició recentment: què té en comú una estrella, una poma, un ou de caviar i una bombolla, no? Davant d'aquesta pregunta hi ha dues alternatives. Una és dir una frase d'una sola paraula, d'una sola lletra, no? I no m'interessa, llavors s'acaba tot el procés, s'acabaria la conferència aquí mateix, s'acabaria tot el procés de coneixement, no? És a dir, per dir-ho en una frase molt compacta, la comprensió és la mínima expressió del màxim compartit. Ara m'ha sortit bé. la comprensió és la mínima expressió del màxim compartit. Per això, quan hi ha dues teories, el científic diu que la que pesa menys és la autèntica, la de debò, no? Els físics a vegades ens venen, doncs, per exemple, ara estem amb l'any de la teoria de relativitat, ens venen sempre persones, hi ha persones que tenen com una mania a la teoria de relativitat, ara veurem de seguida per què, i ens presenten una alternativa a la teoria de la relativitat que a vegades pues, són 2.000 folis, no? I ens posen 2.000 folis sobre la taula i diuen, bueno, se la llegirà la meva teoria alternativa, i si dius no, s'ofenen. I quan demanen per què, diuen, home, perquè és que la d'Einstein té 2 fulls i la seva té 2.000. Suposant que la seva expliqui tan bé com la d'Einstein la realitat, és que per definició de què vol dir comprendre en ciència, em quedo amb la de l'Einstein i no llegiré la seva, perquè és que no té cap possibilitat d'entrar dintre d'aquesta idea, no? Bé, però fa un any vam tenir al museu una xerrada que em va obrir els ulls respecte d'un altre aspecte de la comprensió, que no és comprensió, sinó que és una altra cosa. A veure si arribem. Siguiente. Cancelar. Bueno, mentre s'ho pensa l'ordenador, què? Cancelar. I ara? Espera, continuo parlant. Va venir Henri de Lumley, que és un gran paleoantropòleg, i venia a parlar sobre l'Homo erectus. A veure, abans de que... Aquí. Quin suspens, eh? S'està pensant. Va projectar, si tot va bé, va projectar la mateixa fotografia que vull projectar jo ara, que era una destral de mig milió d'anys. És a dir, el que havia fabricat aquesta destral era un Homo erectus. Sigo aceptando. Oh. Alarma. Bé, el que va dir Henri de Lumley davant de la fotografia que sortirà, espero ara, va ser observeu, es pot fer més gran, sí? Pantalla completa i tal. Vale, perfecte. Acaba de començar, feia 15 segons la conferència, no? I va dir observeu el sentit estètic de l'Homo erectus. No vaig sentir res més de la conferència. Dic, com ha dit sentit estètic de l'Homo erectus? L'Homo erectus primer va ser, segons l'estat actual de la nostra opinió, segons les evidències que tenim de la cursa cap a la humanitat, primer va ser l'Australopithecus afarensis, que encara té la terminació pithecus, que és més aviat de simis, va posar en peu, bipedisme, va alliberar les mans. Després l'Homo habilis, que va inventar la indústria lítica. Estem parlant de 3 milions d'anys, de 2 milions d'anys, i de sobte l'Homo erectus, que és de fa un milió i mig d'anys, algunes de les variants d'Homo erectus, doncs resulta que té sentit estètic molt abans de l'Homo neardentalensis, que va ser el primer que va tenir consciència i encara no tenia que nosaltres puguem assegurar intel·ligència abstracta, no? Com pot dir Lumley que tenia sentit estètic? Sempre tenim la idea de que el sentit estètic és un... El sentit estètic s'arriba refinant la intel·ligència abstracta, no? Però estava dient que el sentit estètic tenia mig milió d'anys d'avantatge respecte no ja del coneixement abstracte, sinó de l'autoconsciència, que és absolutament necessari per fer coneixement. Sapigué que ser conscient del jo, perquè si jo no sóc jo, no puc saber que jo sóc el subjecte, que hi ha un objecte en el qual vull capturar d'alguna manera. I vaig estar tota l'hora pensant, bueno, aquest senyor ha fet una frase, però... I després de la conferència, clar, em vaig llançar contra ell i vaig dir, però perquè això se l'ha escapat, no? Quan ha dit sentit estètic de l'Homo erectus. diu, bé, sí, se m'ha escapat, però ara que se m'ha escapat, pues, fixi's quina simetria té això, no? Aquesta destral té dos aspectes increïbles, no? Un aspecte és que la simetria no afegeix res a la utilitat d'una eina. Normalment les eines no són simètriques, no? I aquí hi havia una obsessió de simetria bilateral, primer, i després no estava utilitzada. Això volia dir que el que havia fet això després de fer la destral no la utilitzava com la destral. Què vol dir? Que la portava a la mà i de quan a quan se la mirava, ja? I tenia com una emoció, anava pel camp, la destral tenia com una emoció estètica. Bé, dues setmanes després estava a la Cova d'Aragó amb aquesta peça a la mà. No diré com, però aquesta peça està a Cosmocaixa en aquest moment, si la voleu anar a veure, està dintre una vitrina. I amb aquesta peça amb la mà, bueno, em vaig posar en una de les dues terrasses de la cova de l'Homo Erectus, de la Cova d'Aragó. Hi ha una cova en què es domina el riu, i que per tant és molt efectiva per saber si venen amenaces o com estan els animals dels quals m'alimento. I d'altra banda hi ha el paisatge més maco de França. Llavors em vaig posar amb aquesta distància de la mà mirant la posta de sol, i bueno, sí, realment em vaig convèncer de que hi havia un sentit estètic. Un sentit estètic, però què vol dir sentit estètic? Sentit estètic vol dir capturar la bellesa. Què vol dir capturar la bellesa? Vol dir capturar la repetició en l'espai o en el temps, l'harmonia i en el ritme, però que hi ha en l'interior d'un tros de realitat. La simetria és la repetició més senzilla possible, la simetria bilateral. I de seguida podem pensar que l'Homo erectus ja estava envoltat de simetries bilaterals. Pràcticament tots els animals que no estan fixos o que no van a la deriva tenen simetria bilateral. Clar, si estàs fixa, com un eriçó de mar, una garota, o vas a la deriva com una medusa, el més probable és tenir simetria circular. Però quan es va inventar la mobilitat, i això va passar doncs, quan un animal de simetria circular, sempre un animal que està fixa o que es mou a la deriva sempre menja per casualitat, suposo que esteu d'acord, no? És a dir, quan xoca amb una partícula alimentícia. Segur que va arribar un moment molt tràgic en l'evolució en què un animal de simetria circular fixa a la deriva, mor de gana, li va passar una partícula alimentícia per aquí, no? No? Va inventar la mobilitat, i si no, pues no està aquí per explicar-ho. I inventar la mobilitat vol dir que hi ha una direcció privilegiada entre totes les demés. I si hi ha una direcció privilegiada, ja no hi ha isotropia, ja no hi ha simetria circular, i el màxim d'esfèric que es pot ser quan hi ha una simetria, una direcció privilegiada, és simetria bilateral. És a dir, tots, des d'un cuc fins a nosaltres hi ha tot simetria bilateral. Les plantes no, perquè les plantes no es mouen. Només es mouen quan són llavors, no? Bé, llavors aquí hi ha una idea molt maca que m'agradaria exportar, no? I és que la intel·ligibilitat i la bellesa s'hi semblen molt, perquè la intel·ligibilitat és la relació, el que tenen en comú, la repetició d'un tot amb els altres tots, i la bellesa és la repetició en l'espai o en el temps, que són els dos conceptes a priori kantians que ens permeten construir qualsevol coneixement respecte de les parts d'un tot. És a dir, que capturar la bellesa o capturar la intel·ligibilitat tenen arrels comuns, una interior i una altra exterior. D'alguna manera es podria dir molt poèticament, no està bé que jo ho digui, però la frase seria que la bellesa és la intel·ligibilitat interior de les coses, i la bellesa és la bellesa és la intel·ligibilitat interior de les coses, i la intel·ligibilitat és la bellesa exterior de les coses. Per tant, aquí ja hi ha una relació interessantíssima a entrar. Bé, aquí teniu l'aspecte que tenia l'Homo habilis, que era a l'anterior a l'Homo erectus, que feia destrals no simètriques, i per tant encara no tenia la bellesa. Per cert, bueno, recordem, estaria bé explicar, ho explico en dos minuts, una altra experiència tremenda que vam tenir al museu. Una bona cosa d'un museu és que venen convidats, fan conferències i porten peces, no? Bueno, fa només un mes vaig rebre un paquet del meu amic, del director del museu de Tbilisi, a Geòrgia, d'on ha sortit ara recentment es diu Homo Georgicus, perquè actualment no es pot ser un paleoantropòleg de prestigi si no tens el teu propi homínid, però bueno, en el fons és com un Homo erectus, no? És com un Homo habilis, és com un home d'aquesta època, no? I el que té en la mà és un chopper. Un chopper és un còdol de riu trencat amb una fractura, de manera que l'agafes amb la mà i amb la part de la fractura és una eina que serveix entre una destral i un martell. Bueno, em van donar aquesta peça just abans de començar una conferència, i sota la taula jo anava parlant de museografia científica, però em anava passant el còdol de la dreta a l'esquerra, i mentre parlava vaig fer un descobriment que una mica més, i em desconcerto durant la conferència, perquè amb la dreta l'agafava perfecta i amb l'esquerra no es podia agafar, no? És una altra emoció de comprensió enorme, perquè això volia dir que amb la dreta era ergonòmic, és a dir, notaves que la mà estava segura, que podies tallar, que podies amb força i amb precisió, i amb l'esquerra no hi havia manera d'agafar-ho. És a dir, que primera conclusió, estan així sobre la taula, home, aquest Homo erectus de fa 1.800.000 anys era dretà com jo. I després la fantasia, que és important a l'hora de conèixer i de seguir conèixer, la fantasia següent quina era? Bueno, com aquest homínid es feia una destral, pues anava caminant per el riu, no? Jo m'imagino així, no sé si vosaltres opinareu igual, però anava caminant per el riu i anava a agafar un còdol. Aquest no, aquest no l'agafo bé, aquest una mica millor, però tampoc l'agafo bé, aquest sí que va bé, però li falta alguna cosa, l'he trobat, aquest va estupendo, no? I ara el trenco i ja tinc una destral per tota la vida, no? És la idea pre-sentiment estètic, però aquí no es preocupava de buscar una repetició. Un altre exemple, a partir d'aquí, pues, ja està clar, és molt fort el que estic dient, perquè des d'aquest moment hem començat a trobar, buscant, comences a trobar destrals de l'Homo erectus totalment simètriques. Això permet una conclusió o una especulació interessant, i és que clar, si hi ha un goig estètic amb la bellesa, hi ha una preselecció per interessar-se per la repetició exterior. És a dir, dit d'una altra manera, el primer que es va donar que la primavera tornava era algú preseleccionat perquè ja havia fet destrals i tenia el goig de la bellesa. Una altra frase que podem apuntar aquí: la bellesa predisposa a la intel·ligibilitat. Això ha passat amb la història, penso. És a dir, els primers que van pensar de forma abstracta havien estat seleccionats perquè tenien un cert gust estètic. I penso que això amb l'educació ha de tenir algun sentit important. Per mi va ser important des del punt de vista de la museologia, perquè la pregunta que em vaig fer és: per què els museus de la ciència en general són tan lletjos? Però lletjos amb ràbia en general, no? O per dir-ho d'una manera més delicada, els científics tenen tendència a amagar la bellesa, o per ser més lleus encara, a que no sigui prioritària la bellesa, que no es digui que això ha estat per mossegar el rigor científic. Bé, això és confondre, com diem, el rigor científic amb el rigor mortis, no? Però una de les coses que he intentat a CosmoCaixa, i que us ofereixo per qualsevol sistema d'educació, és que la bellesa, és a dir, que les coses siguin maques, siguin belles, és útil a l'hora de intentar transmetre qualsevol tipus de coneixement. Segona part. La segona part té que veure amb la intuïció i la comprensió. Bé, no és el mateix intuir que comprendre. Aquí he reconegut alguns professors de física. Bueno, aquests em comprendran especialment, perquè sobretot quan em toca explicar física relativista, estem en l'any de la física relativista, o quan em toca explicar física quàntica i escric, o les transformacions de Lorentz a la pissarra, o l'equació de Schrödinger a la pissarra, hi ha com una sensació d'inquietud entre els alumnes, no? Diem, però què és això tan estrany, no? I em transmeten una sensació com dir, quina enveja que tenim del professor que segurament intueix i comprèn aquestes equacions. Bé, primera cosa, no es pot intuir d'entrada la teoria de la relativitat ni la física quàntica, perquè una intuïció és una relació entre el que estàs veient i la teva experiència quotidiana pròpia que s'alimenta dels cinc sentits. Com no hi ha cap ésser humà que vagi a la velocitat de la llum, ni hi ha cap ésser humà que doni voltes entorn d'un àtom, ningú té intuïció prèvia de què pot ser la física i la intuïció de l'equació de Schrödinger. I tampoc es pot comprendre, perquè la comprensió és la mínima expressió. Es pot comprendre qualsevol efecte quàntic en funció de l'equació de Schrödinger i qualsevol esdeveniment relativista en funció de la transformació de Lorentz. Però cap llei de la natura es comprèn, perquè és la màxima comprensió possible. Si una llei de la natura es pogués comprendre, això voldria que hi ha una llei més fonamental que ella, per tant, l'hauríem de tirar i anar a una altra. Bueno, no podeu saber l'alegria i la relaxació que entre els alumnes quan dic que no es pot ni intuir ni comprendre. Ah, bueno, doncs llavors, perfecte, no? Però és que és veritat, no es pot ni entendre ni comprendre. Com has dit, has llegit amb el resum, la grandesa de la ciència és que pot arribar a comprendre sense entendre. No, l'he dit malament, no? La grandesa de la ciència és que pot comprendre sense intuir, no? Sense intuir, és a dir, és capaç de renunciar a la intuïció, per això fa ciència. Quan no renuncia a la intuïció és quan s'equivoca, no? I la grandesa de l'art és al contrari, la grandesa de l'art és que pot intuir sense necessitat de comprendre. Bé, hem trobat, jo penso, un punt meravellós de fecundació mútua. És a dir, gran pregunta, és possible que els científics es puguin aprofitar de la intuïció científica dels artistes? Bé, aquí la segona pregunta és, tenen els artistes intuïcions científiques? Però clar, si no, no t'has sentit la pregunta. Bueno, i l'altra és, tenen els artistes o tenen els científics comprensions artístiques? Aquesta no ho sé, però el que sí he trobat i intentaré demostrar ara és que els artistes tenen intuïcions científiques que poden utilitzar i que de fet han utilitzat els científics. Anem a veure. Bueno, Picasso. Aquest és una sèrie de gravats de Picasso en el que primer tenim un brau, d'acord? Realista, i el procés de Picasso és anar buscant l'essència del brau, la mínima cosa que ha de tenir un brau per a ser un brau, i al final arriba aquesta idea. Bé, si això fos l'evolució de la cosmologia, doncs tindríem amb el primer els grecs, que ho deien tot. Per això sempre hi ha una etimologia grega, perquè com els grecs ho han dit tot, sempre hi ha un grec que té raó, eh? Després podem trobar Ptolomeo, Copèrnico, Kepler, que ja són unes quantes lleis, i al final la llei de gravitació de Newton, que seria aquest brau d'aquí. Però aquesta intuïció realment no és casual, perquè bueno, com jo no podia utilitzar les figures d'en Picasso, he trobat un truc que és copiar-les, és a dir, que això és, les he fet jo, però bueno, si semblen bastant les de Picasso, si no, s'han de pagar uns drets ja impossibles de pagar. Aquestes són les tres últimes, no? Aquesta, aquesta i aquesta, eh? És a dir, Copèrnico, Kepler, Newton, eh? I després, si voleu, ah, bueno, no la tinc aquí, però hi ha un gravat en el qual només s'utilitza l'últim per expressar que pues, l'estat del brau amb diferents estats d'angoixa, reproduir-se, agressiu, etc. Ja és diferents moviments però explicats amb una sola llei. Més endavant, bueno això té interès, no? Són còdols no tocats, còdols no tocats amb un dia vam, bueno, tot va començar aquí, un nen em va fer un regal que era un tros de branca en forma d'ocell, i aquí va començar una gran reflexió que va acabar amb una exposició de formes, no? Què fa una branca amb la forma d'un animal, no? Bé, d'aquí va sortir fer una excursió i, però atenció, trobar lletres per escriure una paraula sense tocar-les. Vam escriure a pato després de trobar les lletres, això té menys mèrit, però després vam decidir buscar les lletres de la forma per posar en l'exposició. Bueno, i aquí va ser increïble perquè la O, per exemple, la O que està aquí, i el punt van aparèixer abans de 20 segons de començar l'exercici i ens van prometre un èxit total. La A es pot trobar en menys de 20 minuts, la R 6 mesos, la F un any i mig, i la L ja havíem abandonat, però va sortir els 3 anys, que paré una L, bueno, la història ja explicarem si algú té interès després, però és absolutament surrealista. Clar, quan aquestes formes, per exemple, no tenen la mateixa probabilitat d'aparèixer, l'enemic d'un físic és una gaussiana, una equiprobabilitat o una distribució normal. Si s'aparta, la realitat s'aparta d'això, vol dir que hi ha coneixement, que hi ha una realitat a buscar. Bueno, la idea, per exemple, aquí tenim tres esferes. Això és una esfera de pedra. Això és una esfera de pedra. Això és una esfera de pedra i això és una esfera de pedra. Però això és una esfera de pedra viva. Això és una m'he perdut aquí. O no sé què he tocat, un moment. Aquí. Bueno, diguem d'una altra manera. Aquí preguntàvem al visitant. Aquesta esfera tan perfecta deu ser d'un escultor obsessiu, no? Sí o no? És una esfera intel·ligent, abstracta. Doncs no, és un ou de dinosaure fòssil, d'un santosaurus. Què? Un altre ou de dinosaure? Aquí el visitant està una mica mosquejat i esperava la resposta, no? És un còdol del Llobregat. Què? Un altre còdol del Llobregat? No, això és una bala de canó. Bé, la relació que hi ha entre aquestes tres és la intel·ligibilitat, perquè és la relació d'una peça amb les altres. El que tenen en comú és que són esfèriques i a partir d'aquí podem entendre, començar a comprendre l'esfera, no? Però si agafem una d'aquestes esferes i comparem una part amb l'altra, pues no és per casualitat que per Plató fos el símbol de la perfecció. Qualsevol tros d'esfera es repeteix en qualsevol altra part, no? És a dir, és la idea de la bellesa. Molt bé. Bueno, això és una altra història. Baconstone, no per casualitat, això és una ala de fundició, etc. Però un altre exemple. Això és un rus de belles i també hi ha bellesa i intel·ligibilitat en els dos casos, no? Perquè la bellesa seria comparar una part del rusc amb una altra part del rusc i la intel·ligibilitat comparat a aquell rusc amb, per exemple, això és un ull d'insecte, una closca de tortuga, un caparassó de tortuga, el gaudí pavimentant, etc. Molt bé, és a dir que la segona idea és intuïció i comprensió es poden utilitzar quan s'educa, crear un ambient en el qual les intuïcions poden sorgir. Ara, per exemple, que és l'any de la física, una de les idees que hem tingut és, bueno, com podíem proveir intuïcions relativistes? Bueno, les hem trobat amb una idea d'un artista. Què era? Bueno, si jo vaig amb cotxe per al carrer, la meva intuïció és galileana, no? Jo vaig a 20 per hora contra un mòbil que ve cap a mi a 40 per hora, jo veig a l'altre a 60 per hora. Bueno, doncs hem fet un navegador que es mou amb les transformacions de Lorentz. De manera que tu pots conduir per un paisatge d'esferes o el que sigui, però el velocímetre està amb el màxim és C, però pots anar a 8 novés de C, 7 novés de C, 7 de C, etc., fraccions de C. I si estàs 3 dies navegant per aquest món relativista, tens intuïcions científiques per part de l'art que t'ajuden després a comprendre la realitat. Deixem-ho passar ràpidament a un altre exemple. Bueno, aquesta és la idea de la intel·ligibilitat de l'hexàgon, no? Bueno, aquí teniu l'escuma, una bombolla circular si està sola, però si hi ha pressió i hi ha competència per a l'espai, doncs acaba emergent l'hexàgon pavimenta, no? Bueno, ara un exemple del que passa entre la ciència i l'art, perquè la pregunta que hem de contestar ara és si hi ha hagut això. Aquest és Edward Hopper, que curiosament no agrada massa als pintors. I veus, per què és famós? Home, els pintors, jo no sé, hi ha algun pintor aquí? O un artista? si demaneu a un pintor, sobretot un pintor, què et sembla Hopper, dirà, home, no aporta res a la pintura, fa aquests quadres, no? Una persona que mira per la finestra, aquest que és el exemplificar al màxim del que pot ser l'avorriment, no? Persones que estan, bueno, la finestra indiscreta d'en Hitchcock, no, per exemple, persones que estan juntes però soles, no? La soledat en conjunt. En canvi, interessa als escriptors perquè la solitud és un problema de l'escriptor. L'escriptor s'enfrenta totalment sol davant un tros de paper. I la prova està en que es podria fer una tesina sobre això, mirar quin és el pintor que més s'ha utilitzat amb les portades de les novel·les, amb Hopper segur. Bé, un altre exemple és en Escher. Escher irrita els artistes en general, a la meva edat, que em venguin amb aquests trucs estranys, no? Irriten els escriptors. En canvi, els científics, per exemple, aquí un científic que veu una exposició d'Escher, ara intentarem fer una exposició d'Escher al museu. Bé, aquí passa un pintor per davant i diu, quina idea, bé, però que porta això a la pintura, no? O a la il·lustració fins i tot. Passa un escriptor i diu, bé, sí, molt bé, molta gràcia, però passa un físic relativista i pot caure de genolls i començar a plorar de goig. Per què? Mireu aquí que teniu per primera, és un físic relativista que s'ha passat, que tu en la relativitat general tu pots anar cap al futur i regressar al present des del passat. Bueno, menjar-se això és fort com intuïció, perquè en la teva quotidiana tu no pots escapar-te cap al futur i tornar al present des del passat. Agafes les equacions i estàs 30 anys manipulant les equacions d'Einstein, i de sobte un dia vas amb la teva dona, els teus fills, a una exposició i veus aquest monjo que, fixeu-vos en aquest, per exemple, que està pujant i sense deixar de pujar passa per el mateix punt i per més inri es creua amb un altre monjo que no deixa de baixar mai, deixa de baixar i torna a passar per el mateix punt. Bé, per primera vegada Escher ha distorsionat la realitat perquè un físic pugui intuir allò que ha comprès tota la seva vida, no? Bé, un altre, bueno, i un psicòleg, pues, un psicòleg té el problema, hi ha algun psicòleg aquí? Suposo, eh? Té un problema de que és un sistema complex que intenta entendre un objecte tan complex com el propi subjecte. Llavors es perden totes les referències. Aquí hi ha una intuïció maquíssima de Escher, o bueno, un físic de xarxes atòmiques, etc. Bueno, Dalí, el que vaig tenir la sort de conèixer només en 4 reunions, em va sorprendre molt perquè era en molts aspectes un científic. La primera vegada que em vaig trobar amb ell em va dir una cosa que no diu normalment un pintor, que és, què és l'últim que has publicat, en què estàs treballant. I Dalí va tenir una intuïció científica que després Van Hoff, 20 anys després, va utilitzar dintre de les matemàtiques. Això no va ser una idea directament de Dalí, però i és mentida el que diu ell, perquè ell diu que la mentida la idea la va trobar de Ramon Llull, no m'ho crec, segurament va ser d'Omar Khayyam, però bueno, en ciència no és només important el que té una idea, sinó el que se n'adona que aquesta idea és transcendent. Bueno, és la quarta dimensió. Fixeu-vos, ningú de nosaltres pot imaginar, pot intuir la quarta dimensió. Els científics treballen la quarta dimensió, sí, cap problema. I la quinta i la sexta, i a mecànica estadística, 10.000 dimensions. Les manipulem, però no les podem veure. Si tenim un punt i movem el punt, tenim una línia. Si tenim una línia i movem la línia, tenim una superfície. Si tenim una superfície i movem la superfície, tenim un volum. Però si movem un volum, aquí ja s'ha parat per sempre, perquè l'hipervolum no el veiem, veiem un altre volum. Però fixeu-vos a veure si podeu seguir la idea amb la qual crec que es pot explicar l'hipercub d'en Dalí. Aquí tenim un segment que és una dimensió. Si volem passar d'un segment a un quadrat que té 2 dimensions, a les fronteres li afegim 2 segments. Però per tancar-ho, atenció, hem d'afegir un altre segment. Llavors tenim un quadrat que és passar d'una a 2 dimensions. Un quadrat té 4 fronteres. Li posem 4 quadrats, fent per inducció el mateix, però si intentem tancar en això, tenim un cub sense tapa. Si volem tancar un cub amb tapa, hem d'afegir un quadrat, com abans hem afegit un segment. I si ara afegim un cub a cada un dels sis que apareixen aquí, per continuïtat, per inducció, si volem estar a les portes de l'hipercub, hem d'afegir un cub aquí. A la una, a les dues i a les tres, aquest és l'hipercub de Dalí. Bueno, Bahnhof, 20 anys després, va agafar aquesta idea i encara viu d'aquesta idea. És a dir, és un altre exemple de com un artista, en aquest cas com a mínim, pot ajudar a comprendre dintre de la ciència. Bé, bueno, fins aquí és on les imatges... Bueno, això també, això per acabar, podria ser interessant, perquè els resums quin seria? L'educació consisteix a utilitzar la intuïció, la comprensió, la bellesa i la intel·ligibilitat per crear una atmosfera en la qual la víctima de l'educació, anomenem-la d'aquesta manera, tingui la idea de que puc seguir coneixent, amb la idea filosòfica general de que una cosa és seguir estant, l'altra és seguir viu i l'altra és seguir coneixent. Seguir coneixent vol dir que en qualsevol moment pot caure un nou coneixement. Bé, podria explicar, el pas és que ara ja estem... Bueno, tenim un... si volem discutir, només acabaré explicant aquesta anècdota, que és... Tot el museu, per exemple, està fet així. Està fet així en el sentit de que les veritats científiques no són mai definitives, sempre hi ha una alternativa per poder triar i sempre has de tenir la sensació de que pot caure un nou coneixement. Aquest és un cas per mi molt estimat, perquè ara sortirà un article basat en això, en el que es van creuar les intuïcions i les comprensions de científics molt diversos, no? La història va començar perquè jo necessitava un mirmecòleg. Un mirmecòleg és un especialista en formigues. Després d'un any de búsqueda vaig trobar un que em va dir, va mirar la peça d'ambre i va dir: sí, jo sóc especialista en formigues, però no d'aquesta, ho sento. I llavors això ens va obrir la porta. Per això vaig connectar amb el Museu de São Paulo, que hi ha més de 100 entomòlegs, més de 15 mirmecòlegs, i vaig fer amistat per descriure la peça, no? Però un dia, passant per davant d'una doctoranda d'un amic meu, Roberto Brandão, que està considerat com el segon mirmecòleg més important en aquest moment, doncs jo veia aquesta pobra doctoranda que estava amb un microscopi mirant, només coneixia mitja cara amb un ull tancat, que sempre que passava per davant estava amb un aparellet comptant, com aquests aparells que tenen les hostesses per comptar viatgers, no? Estava mirant i comptant. El tercer dia no vaig poder més i li vaig preguntar: però Patricia, què estàs fent, no? Llavors va obrir els dos ulls preciosos per primera vegada i va dir: no, estic comptant els segments de les antenes de les formigues perquè estic fent una tesi doctoral de taxonomia i tal. Va. Llavors em va ensenyar les formigues, tenia, bueno, semblava com un acudit de l'antiga codorniz, no? És a dir, tenia uns 80 formiguers a la dreta, uns 50 formiguers, cada formiguer amb una caixa, cada caixa tenia unes 1.000 formigues i portava mesos, i encara quedaven mesos d'anar comptant les antenes, no? Però vaig mirar per al microscopi i vaig veure aquesta escena que després va dibuixar el germà de Patricia, no? I és que aquestes dues formigues s'estaven disputant una pupa, una madura. És a dir, si jo sóc una formiga i tu ets l'altra, no? Estaven així i feien un rite molt estrany, que és meva, teva, meva, teva, meva, teva, i quan arribaven a 17 teva, meva, doncs un dels dos se la quedava i circulava. I això ho feien pràcticament totes les obreres. Dic, però quin rite més estrany, sembla un rite inca, una cosa rara, no? Per què fan això? I em va dir: oh, impossible saber, no? I pregunta-li, no hi ha manera de saber per què fan això, sobretot en cautivitat, no? Li vaig preguntar a Brandão, li has preguntat a Patricia? Sí, però m'ha dit això. No, bueno, clar, és que no es pot saber. Bueno, va ser una d'aquestes nits que no vaig dormir, no? Perquè hi ha d'haver alguna manera. Potser un mirmecòleg està massa enfonsat dintre de la seva feina. I el dia següent vam fer una trobada, un mirmecòleg, dos mirmecòlegs, un etòleg i jo mateix els vaig convidar a sopar. Això ja és una escena increïble, perquè la probabilitat de que sopin junts dos mirmecòlegs, un físic i un etòleg, és pràcticament nul·la. Abans, quan jo estudiava, això ho dic sempre, com a mínim a l'hora d'esmorzar et trobaves un biòleg, no? Però ara, com cada facultat té la seva cafeteria i cada catedràtic es va al seu propi cafè, estem en un moment molt dramàtic de trobada. Però bueno, justament això és el que fa bé un museu, perquè un museu és un lloc de trobada perquè la prioritat la té la peça, no? Bueno, i vam començar una conversa d'intuïcions i de comprensions, no? Jo no tinc ni idea de formigues ni idea d'etologia, sobretot en aquest moment, ara hi ha una mica més, clar. I ells, la matemàtica que coneixien era la matemàtica de les components principals, d'adaptar curves, etc. Però jo vaig començar amb una broma i vaig dir, bueno, imagineu que totes les formigues tenen un número, que les identifiquem personalment. Jo pensava que riurien o en tirarien tomaques. Ja sé que no fa molta gràcia, però això es podria fer. Dice, no, estan marcades ja. Estaven marcades, totes les formigues estaven marcades amb un còdic de quatre colors, de cinc colors a l'esquena. Amb un pèl estan marcades totes, sí, sí. Mira, sí, sí, tots tenen un còdic de colors. Llavors, podríem fer una cosa interessant, que és, durant un any, apuntar quina formiga té una disputa amb quina altra i qui ha guanyat, qui s'ha endut l'immadur. Això és possible de fer? Home, és més divertit que comptar segments d'antena, eh? Ja, vale, però què en trauríem? Home, jo digo, estadísticament poden sortir quatre curves. Una curva característica, que és que les que guanyen sempre guanyen i les que perden sempre perden. Això tindria interès. Es miren entre ells i diu, Premi Nobel, perquè seria com dir que hi ha una subdivisió del treball i que hi ha cavalleros i escuderos, és a dir, tu has de sortir amb un immadur, agafa el madur, no? Però abans de que surti, a veure si el tens ben agafat, no? A veure, teva meva, vale, doncs ja et pots anar. Seria una descoberta important. Una altra curva que podria sortir és que una guanya a totes menys una, les altres guanya a totes menys dos, l'altra a totes menys tres, i fer un rànquing com el tennis, la hormiga número 1, la formiga número 2, la formiga número 3, tindria interès. Home, això és una preselecció olímpica. Abans de triar quins són els responsables de transportar les formigues, fem unes preolimpiades, no? Com fem a l'esport també. Tindria interès? Premi Nobel també, clar. Bueno, i la tercera, que surti la gaussiana, la maldita gaussiana, que vol dir res, vol dir que no hi ha una selecció de formigues. Per tant, hem de tirar la tovallola, no? Valia la pena? Vam pensar que valia la pena, dos possibilitats sobre tres, però hi havia una quarta possibilitat que no fos cap de les tres anteriors, però bé, és aquesta. Què va sortir? Bueno, us hauríeu enterat, no? Si ens haguéssim donat el Premi Nobel. Va sortir una gaussiana, però atenció, era una informació, i és que no és una selecció d'insectes. Llavors van començar a veure comprensions i similituds. Què tenen en comú? Vam mirar totes les dades. Què tenen en comú totes les dades? Bueno, un període de 20 minuts, carai, que estrany. De 20 minuts en una època i com de mitja hora en l'altra. L'única cosa que hi havia en comú era l'aire condicionat de l'habitació, que es posava en marxa cada 20 minuts durant una època i mitja hora segons l'altra, perquè a prop del tròpic tampoc canvia tant, no? Això deu ser una vibració exterior, llavors. Llavors, estàvem tots parlant allà, si és una vibració exterior, tots cap a un formiguer a fer una vibració, i sí, teva meva, caramba. Vam continuar una mica més i vam veure que hi havia un escarabat semiesfèric que s'havia acostumat a entrar dintre dels formiguers, i clar, és com si ara vingués per aquí un brontosaurio. Em sembla, l'altre dia, fa dos dies vaig veure Jurassic Park per la televisió, i justament el que fa Spielberg per avisar de que el brontosaurio és un got d'aigua que comença a vibrar. Llavors, si hi ha una vibració, llavors les formigues, per selecció natural, clar, si tu tens, per exemple, tu tens això, i jo sóc el brontosaurio, si tu no estàs concentrat, te l'agafo molt fàcilment, perquè tu no saps si te l'agafaré amb aquesta direcció o amb aquesta direcció, no? És a dir, està claríssim que li robo fàcilment, no? Ja l'he robat 6 vegades, no? Ara, si la tenim agafada tots dos, d'infinites direccions només queda una, d'acord? I ara ja és molt difícil robar perquè no et pots sorprendre tant. Només si està badant, eh? Està badant. Perquè no badi, has fet, la tens ben agafada, sí, no, teva, meva, teva, meva, i aquesta ha estat la solució. Bé, aquesta recerca hagués estat impossible, no hi ha cap gent entre nosaltres per fer això, sinó que són persones que tenen diferents intuïcions i diferents comprensions, no? Bé, fins aquí volia arribar amb l'exposició, i si hi ha preguntes, comentaris, crítiques o protestes, doncs ara és el moment. Gràcies per estar aquí encara.
Molt bé, tenim 25 minuts, no sé si per intuir o per comprendre o per pair, encara no sé ben bé quina relació hi ha, no? Però en tot cas podem obrir un torn, no sé si d'intervencions, de preguntes, o i no és obligat seguir el raonament fins al final, vull dir que us podeu, jo si intervinc segur que no seguiré el teu raonament perquè m'he quedat en algun lloc de no sé quin moment de l'exposició. Podríem fer com sempre,
si vols tornem a aquest moment.
Podríem fer com sempre, si us sembla, intentar agrupar les, com sempre, per la gent que veniu, com sempre, intentar agrupar les demandes d'intervenció per poder distribuir el temps d'una manera mínimament raonable. Doncs vinga, qui us animeu a intervenir?
Bé, mentre s'escalfen motors, només dic que si passeu per el museu, per Cosmocaixa, veureu que tots aquests ornaments estan a darrere de la nova manera de presentar les coses, no? Per exemple, una de les coses que hem intentat inventar és una vitrina que, d'una manera una mica pedant, nosaltres anomenem vitrina hipercúbica de comprensió súbita, perquè en realitat és una vitrina no amb una peça i amb una etiqueta, que és una museografia que no et porta ni a la intuïció ni a la comprensió, no? Fa uns anys, fa 3 anys crec que, el Museu d'Arqueologia de Madrid, que és un museu amb unes peces impressionants perquè està tot, la dama d'Elx, la dama de Baza, tot el que s'ha trobat, venia del Prado, en què no es podien veure els quadres per la gent que hi havia, no? És a dir, els tours operators que, bueno, van en paquets que encara conserven la forma de l'autocar per dintre del museu, no pots veure els quadres, però després vas al Museu d'Arqueologia i allà tens el problema contrari, de que no hi ha ningú. Perquè em preguntava per què. Bueno, en un espai hi havia, pues, una, tot, havien posat tot el que havien trobat, hi havia un tros de ceràmica amb una espiral, no? I com hi havia tantes peces, cada peça tenia un número, i al costat, a 10 metres, hi havia tots els números amb les explicacions, no? Bueno, però cada peça era tot el que havien trobat allà. El que tenien en comú és que s'havien trobat al mateix lloc, però aquí no hi ha ni bellesa ni intel·ligibilitat. La prova és que hi havia 191 peces i a mi m'interessava la 78. Ara veureu perquè no oblidaré mai aquest número, perquè vaig anar a caminar aquests 10 metres procurant no oblidar que era el 78, i al final el premi, que era la frase, que era d'aquesta peça, que en realitat era un tros de ceràmica amb una espiral dibuixada, no? I el premi era el trozo de ceràmica con espiral, que, bueno, que això pot tenir un sentit dintre del catàleg. Però aquesta vitrina que hem intentat és que dintre d'una vitrina es pot fer que una peça parli amb l'altra. Per exemple, les eines, es pot explicar tota la cursa cap a la humanitat amb les eines, i el que hem fet és posar, doncs, una vitrina en el que hi han, amb una dimensió hi ha les funcions. Des de fa un milió d'anys fins ara ens interessen les mateixes coses, que és punxar, tallar, gratar, moldre, golpejar, etc. Això podria ser una dimensió. L'altra, el temps, i l'altra, la mida. Bueno, tu, si penges en l'aire 100 eines que comencen fa mig milió d'anys i acaben en servici d'estació, i estan totes, cada objecte parla amb els altres, només davant d'aquesta vitrina vas mirant i et vas omplint d'intuïcions i comprensions fins que ja no acaba més i te vas a algun altre lloc, no? És a dir, hem aplicat això que he explicat aquí a molts aspectes, però la idea de la xerrada és que aquesta mateixa idea es pot utilitzar, intueixo, dintre del món de l'art, dintre de l'educació a qualsevol nivell, etc. L'important és la promiscuïtat d'idees i d'estímuls.
Sí, però ara, com que veig que ningú... Aquí n'hi ha una, doncs. Jo em demano la segona. Qui més? Ja hi ha una tercera, molt bé.
Bé.
Esparra, un físic, eh?
Sí, company de departament, per més detalls. Bé, em sembla que una de les coses més importants en relació a l'educació del que el professor Wagens ha assenyalat és precisament la necessitat de crear un ambient professor o actualment és un ensenyament ja dissenyat perquè això no funciona. L'imatge que a mi m'ha quedat més gravada a la ment és la de Whitehead, que era company de Bertrand Russell, un important matemàtic però també pedagog. Té un llibre que es titula Los fines de l'educació, a la Pai 2, The Ends of Education, i en el que diu que precisament s'ha d'iniciar qualsevol contacte amb una nova esfera de coneixement amb el que diu l'etapa romàntica. Cal enamorar a la persona, que tingui intuïcions lliures, diu barruntar intuïcions així desordenades, no canòniques, sobre el tema. Després cal disciplinar, que aquesta, treballar de manera rigorosa, adquirir les habilitats tècniques, per dir-ho així, calcular, podríem dir en el part de matemàtiques, mirar bé el microscopi i comptar les antenes, fer una tasca de professional, per dir-ho així. I finalment cal completar amb una etapa de saviesa, de saber que sabem, aquesta reflexió conscient que és específica de l'homo sapiens sapiens, no, per dir-ho d'alguna manera. I que aquests tres cicles s'han d'anar repetint al llarg de tota la vida educativa, però no diguéssim ara és el primer cicle de GB i aquí només hem d'intuir i jugar i ja està, ara és el segon cicle, aquest segon cicle heu de treballar a matxacar-vos, ara és l'hora de fer les operacions perquè ja podeu estar concentradets, i quan arribeu a la universitat que ho prendreu. Aquesta és una ciclicitat perversa, aquesta és la ciclicitat que tenim. Diu que aquest cicle...
Que ens acaben de posar mala nota a Europa, no?
Aquest cicle d'enamorar-se, treballar d'allò que ja t'has interessat i saber després que has comprès i que pots passar a un nivell superior, a una nova activitat, s'ha de repetir en cada curs i en cada classe, en cada unitat. El que sí canvia d'un cicle educatiu, diguéssim, nens petits a grans, és la durada. A un nen petit cal que duri molt per fomentar-li l'etapa romàntica, que jugui molt, jugui amb les coses, però pensant. No
estàs, estàs fent una proposta, suposo.
Sí, sí. La segona etapa, que és la de treball sostingut, aquesta, durant la secundària, per dir-ho així, és quan realment es creen els hàbits de treball i s'ha de fomentar, però no neguem la primera, perquè si no, no hi ha res a fer. I la tercera, quan és més important, és a la universitat, el saber reflexiu.
En però fixa't que el que passa
teoria,
és al revés.
El que passa és que no es fa res.
No,
això.
El que passa, llavors, tot és al revés.
No, el que diu Whitehead, i que continua igual després de tants anys d'haver-ho proposat i haver-ho exposat, és que tot el sistema educatiu només està bolcat en la segona etapa, la de fotre càlculs. N'hi ha reflexió sobre el que s'ha après, n'hi ha una primera etapa d'engrescament, d'enamorar-se. I Whitehead, molt d'acord amb el que tu has expressat, diu, només hi ha autèntic coneixement, per dir-ho així, o sigui, en la primera etapa. Si un no s'ha enamorat d'una persona o d'un tema, evidentment no estarà mai interessat en conèixer ni l'arribarà mai a conèixer.
Bueno, jo crec que les coses que han canviat des de l'època de Whitehead, han canviat bastant, i el que està passant ara és una altra cosa diferent. Jo no sé què diria Whitehead ara, però en molts aspectes és a l'inrevés, no? La part que més es conversa és quan eres petit a l'escola, al secundari, cada converses alguna cosa, i on ja no converses res a la universitat, perquè per la dinàmica de la relació professor número d'alumnes no es pot conversar amb 100 alumnes, no? No sé, això ja entra dintre de la política o la manera d'organitzar l'educació.
Sí,
hi ha ressonància.
No sé cap a on, però potser... No?
Bueno, escolta'm, ens ho portarem. Jo una mica amb la línia que tu apuntaves, no? Jo em volia preguntar, no, per fer-te, diguéssim, aterrar amb una preocupació compartida, crec, de bastanta gent que estem en aquesta sala, no? Tu has dit al començament, molt a l'inici, i ha estat una idea que s'ha anat repetint, no? És a dir, educador és un seductor. I després has dit també en un altre moment, allò, la bellesa predisposa a la intel·ligibilitat, no? Clar, o les coses que siguin belles ajuda al coneixement. Llavors, dir-ho, i perquè ens entenguem, des de Cosmocaixa, jo crec que això és molt fàcil dir-ho, perquè és un projecte concebut per seguir aquests criteris. És molt meritós haver arribat aquí. La pregunta és com el sistema educatiu que tenim, que no està concebut per fer això, pot arribar d'alguna manera a incorporar aquest element tant de seducció com de bellesa, no? Perquè aquí tenim el component humà, que té un marge, com has demostrat, jo crec, molt abans del que ens suposàvem de generar l'estètica i la bellesa, però hi ha un component també de sistema que determina enormement el que es pot fer i el que no es pot fer. Llavors, des de la teva experiència, tant com a docent com a pensador, cap a on hauria de caminar amb el que avui tenim, aquest sistema educatiu, que és reemprendre d'alguna manera el tema que tu plantejaves, per poder permetre aquesta bellesa i aquesta capacitat de seducció, perquè són institucions no pensades per fer això. Llavors, com incorporem aquesta idea, que jo crec que és una idea potent?
Bé, responent als dos amb aquesta qüestió, sí. Bé, si ha estat possible per al museu, un dia podríem discutir com s'ha fet això al museu, has de tenir una agilitat i una llibertat de moviments i una credibilitat amb la gent que et dona els recursos per fer-ho. Això és el que és difícil amb un sistema nacional d'educació, clar, i amb uns països més que d'altres, perquè Espanya és més fàcil que França, per exemple. A França, com a mínim, el món que conec jo des dels museus, hi ha algú aquí d'algun museu francès? Des de que algú té una idea fins que això arriba al museu, poden passar 10 anys, quan ja s'ha mort el que ha tingut la idea, o s'ha mort, vull dir, en el sentit de s'ha mort d'il·lusió, la il·lusió ja s'ha mort, no? Ara, això en el museu ha estat fàcil amb, diguem-ne, una època amb 5 anys, que és des que vam començar, convidar artistes, convidar arquitectes, acostumar la gent a les converses, no preguntar mai directament al científic. Si demanes a un científic quina cosa important vull fer, pues et dirà seguríssim el que està fent en aquest moment, que no té per què interessar ningú, no? És a dir, l'has de convidar a dinar, el vi també és important, i a mitja conversa ell no se n'adona i deixa anar una idea que pot ser important, no? Bueno, aquesta mateixa cosa a l'educació s'hauria de poder fer, però suposo que dintre del sistema formal hi ha una inèrcia massa gran per fer-ho. Jo crec que el que s'ha de fer és, bueno, nosaltres en el museu ja fem una mica aquest joc, perquè som el complement informal de, gràcies a que vosaltres, bueno, vosaltres, gràcies a que l'ensenyament formal és formal i fa disciplines, nosaltres podem ser interdisciplinaris i no formals. No es podria ser interdisciplinari si no hi ha disciplines, no es pot ser interdisciplinari. I la mateixa cosa es pot dir en el sentit de com podem proveir estímuls, fer que els estímuls arribin a l'escola. Bueno, el museu ja intenta fer això, perquè es convida a una experiència fora del museu. Les escoles han de sortir més de classe, encara que sigui per passejar-se per la ciutat, per anar al camp, és a dir, per forçar-se a concentrar la realitat col·lectivament, de manera que aquesta experiència provoqui una conversa nova. Nosaltres no mesurem l'èxit per el nombre de visitants, encara que això ara en aquest moment ens va molt bé, sinó per el número, per els quilos de conversa que provoques durant la visita. És a dir, si una escola va al museu i quan torna no parla d'alguna, no conversa sobre alguna cosa que ha viscut al museu, això és un fracàs. De la mateixa manera que si una persona surt del museu i està dient, bueno, i jo ho faig, posar-me a la sortida, i si algú li diu, bueno, i què fem per sopar? Fracàs, vol dir que no s'han enganxat amb res, no? Però jo penso, la teva pregunta, dintre del sistema educatiu s'ha d'inventar una part informal dintre del mateix sistema educatiu que vagi provant coses. Quan hi ha una vacuna nova, primer es fan ratolins i després es fan amb persones, no? Bueno, les idees noves s'han de provar també d'aquesta manera. Jo penso que tant a l'escola, al parvulari, com a l'escola, com a la universitat, el problema és proveir estímuls i donar aquesta sensació de seguir coneixent, de que jo penso que el pitjor enemic de l'educació i de l'ensenyament és donar la impressió de que dones una cosa tancada i que t'estàs aprenent una cosa que d'allà no pots sortir a seguir coneixent, justament. I aquesta atmosfera l'ha de crear el professor. El professor, a part de ser un seductor, ha de crear aquesta idea. Jo no sé, s'ha intentat, per exemple, amb aquests treballs de recerca, el que passa és que això es putrefacta ràpidament i es fa com una altra rutina, no? Però és això el que s'ha de fer, crear per exemple una cosa en la que col·laborarem d'aquí poc: la relació entre escoles i museu. A Europa van fer una demanda a tots els museus a veure quina experiència podien fer col·lectivament amb tots els escolars d'Europa, i nosaltres vam proposar moltes eren com pseudo-investigacions, és a dir, fer el mateix que fa un científic però d'una manera torpa i pitjor. Això no crea més que frustracions. Fer un treball de recerca que sigui un simulacre de treball de recerca és una barbaritat, no serveix per res això. El que s'ha de fer és una investigació autèntica, encara que aquesta investigació no serveixi per res. Ha de tenir tots els estímuls d'una autèntica recerca. I al final han triat la nostra, i la nostra quina era? Bueno, per comprovar la teoria de les pedres, agafem l'alfabet llatí i convoquem a tots els escolars d'Europa el mateix dia a anar al riu i buscar les lletres. Això és una activitat, és una recerca que no existeix, ningú l'ha fet això, perquè ningú ha tingut la paciència ni la capacitat d'enganyar a un milió de persones a que facin aquesta cosa, no? Però aquestes dades, primer, cada nen d'aquests tindrà la sensació de que està col·laborant a una cosa que de moment no sap ningú i que es publicarà i que tots estan a l'expectativa de que han fet una pregunta a la natura a veure què és el que contestarà la natura, que és l'hora de la veritat del científic. I l'altre dia es van afegir la tercera edat també. La tercera edat ara és un col·lectiu amb una empenta i amb una il·lusió i unes ganes de fer coses també molt gran. Bueno, pues això és una manera de mantenir el foc d'una recerca autèntica. La universitat per què es salva? Perquè a la universitat hi ha una selecció molt forta, sobretot de ciència, de gent que ja té aquest cuc de la curiositat, no? I per això es compensa. Però si volem millorar també, bueno, per exemple, els anglesos ho tenen clar. El tutor amb 10 alumnes només és per poder conversar, i una classe és una conversa. Una classe no és avançar-te una lectura que de qualsevol manera tu ja llegiràs. Bueno, jo vaig acabant, això ho sap el Parra, que era una mica més jove però company, que mentre estava física vaig acabar tots els dies en l'oro negro jugant els cacs, perquè ja sabia que després que agafava el llibre i llegia. És a dir, una època en què les classes de física era una lectura d'una cosa que jo ja sé llegir ja em compraré el llibre o enviem els apunts, però per anar a presenciar com et llegeixen alguna cosa, pues, no es tracta d'això, sinó que es tracta de conversar d'alguna manera, no?
Molt bé, per allà al fons
Sí. És que crec que estava desviant una mica el tema que ara s'està forjant, i clar, tampoc vull ara desviar el tema de l'educació, i no sé si hi ha alguna altra resposta, alguna altra pregunta, perquè jo volia fer una mica més una reflexió en la relació que ha fet entre raó i art, però bé, ara que s'està parlant una mica més d'educació potser seria més interessant que algú fes una altra posició.
No, endavant, fes-la.
Bueno, no, era simplement una pregunta per saber, bueno, fins a quin punt doncs podem fer aquesta relació tan clara entre el que és l'art i el que és la raó. Perquè clar, vostè ha posat dos exemples molt clars, que és el cas d'Escher i de Dalí, amb aquesta abstracció que fa en el quadre de la dona, però jo crec que tradicionalment l'art no sempre ha estat condicionat per una intel·ligibilitat directa, sinó que també pot estar condicionat també per el que és el sentiment i per el que és la cultura que ha anat forjant els diferents pobles. I quan ha fet, per exemple,
jo no he fet una teoria de
referències, no. Sí, no, ja ho sé. Quan ha fet referències, per exemple, al món grec, doncs clar, ha parlat de l'harmonia i de tot el que eren els canons grecs, però que crec que també en l'estètica doncs també intervenen altres factors més enllà de la raó. I la meva pregunta és si per vostè caben també aquestes perspectives dintre del que és l'estètica o el que és l'art.
A veure, aprofito l'ocasió per redir el que he dit, perquè jo no he dit el que tu dius que he dit. Jo no he parlat de raó, no he utilitzat la paraula raó avui, perquè no l'utilitzo mai, a més, no? Raó és una altra cosa que en català especialment és interessant, perquè raó vol dir dues coses: vol dir parlar, vol dir conversar, i vol dir utilitzar el raonament. Però jo no he parlat d'això, és interessantíssim, però no he parlat d'això. Jo he dit que intel·ligibilitat i hi ha un nucli de la intel·ligibilitat i un nucli de la bellesa que s'hi semblen molt i que són complementaris. Però bueno, val a dir una cosa important: ni la intel·ligibilitat és suficient per fer ciència, ni la bellesa és necessària per fer art. Jo penso que això contesta la teva pregunta, no? L'art és molt més que aquesta definició de proto-bellesa que he donat, no? És a dir, tu per exemple amb la música també, l'altre dia vaig rebre un CD d'un compositor modern, que és el teu fill, em sembla. Bé, la música és el plaer del goig mental. De la música, què és? Bueno, és un delicat desequilibri entre el que pots anticipar i la sorpresa. És a dir, si tot és sorpresa, no hi ha goig. És el que molta gent li passa amb una peça dodecafònica, una sèrie aleatòria, no? Si tot és massa previsible, tampoc hi ha goig. Una cançó d'una sola nota, és a dir, en un cas el cervell es frustra i en l'altre s'ofèn. És a dir, d'alguna manera es pot dir que el goig per la bellesa està entre la frustració i l'ofensa, en un lloc molt molt delicat. Clar, algú el té amb un concert de piano de Mozart i l'altre el té amb el Julio Iglesias. Això és un altre problema, és on tens tu el teu desequilibri, que això sí que té molt que veure amb l'educació, perquè per exemple fer una educació de manera que el teu plaer musical estigui en el cant gregorià, jo penso que aquí tenim un problema, no? Però és a dir, hi ha coses més complexes que pots fer, no? Per tant, naturalment, dintre de la bellesa hi ha moltes més coses que no són intel·ligibilitat. El que dic és que hi ha un nucli dur de la bellesa que no pot i no ser-hi. Si tu tens un desordre total, inclús visualment, no tens la condició necessària per començar a parlar de bellesa, no? És una proposta que faig de definició. Visualment també s'ha demostrat això, és a dir, amb nens i amb animals. Amb un nen tu li pots donar un dibuix totalment abstracte i li pot interessar si hi ha un mínim d'ordre que està calculat en un 20%. Si no arribes a un 20%, el nen no s'interessa. I fins i tot els animals passa el mateix, no? hi ha d'haver una mínima harmonia i un mínim ritme perquè allò no sigui todo vale o no sigui qualsevol cosa, no? I tampoc pot tenir, això està molt relacionat amb la, amb, perquè és una qüestió de supervivència. Tu has d'educar la teva capacitat d'anticipar de manera que tu tinguis armes per defensar-te del nou estat de la incertesa, i som el producte d'aquesta selecció. Per tant, potser és una mica fort dir-ho, però jo penso que fins i tot la bellesa ha estat per una selecció que té que veure amb el romandre en aquest món, no? Però no he fet una teoria de l'art. Clar, dintre de l'art hi ha moltes altres coses, no? I dintre de la ciència també. És justament el que tenen en comú, no? El que tenen en comú una cosa i l'altra.
Molt bé, no sé si hi ha alguna... D'acord, doncs amb aquesta intervenció...
Ah, sí. Bueno...
Perdona, per ser... Tu m'ho has sentit?
La recerca de la lletra L. Jo ja havia renunciat a la L i havíem decidit que a l'exposició posaria només forma, no? Teníem la A de l'A, però no la L. I resulta que jo tinc un grup de 4 ovelles. Ovelles, bes, no? I un dia una d'aquestes ovelles vaig veure amb sorpresa que amb la pota se l'havia enganxat la L, justament perquè era una L, li havia quedat enganxat. Bueno, i la història que ve després de com cada vegada que m'apropava l'ovella sortia corrents i no havia manera d'agafar-la fins que va caure sola i la vaig agafar, no? I la pude veure, perquè està, en el museu està la forma. És a dir, que en aquest cas va ser és a dir, l'ovella caminant per les pedres durant dies i dies va fer de preseleccionada, no? perquè les os no s'enganxen ni les eles s'enganxen, perquè és un ganxo,
Sí. Doncs escolta, moltes gràcies, gràcies també a vosaltres, i dir-vos que reprendrem el cicle, que té voluntat de ser un espai permanent, el mes de febrer, de març, el 22 de febrer, diuen, amb el sociòleg Francesc Cristian Laval. Per tant, ja rebreu i espero ens podrem veure el dia 22, i bona entrada d'any. Gràcies.
Gracias.